tarda, són les dues. Un parell de mesos, l'Agència Catalana de l'Aigua va començar a emetre aquest anunci que molts de vosaltres ja haureu vist.
Al meu país la pluja no sap ploure. O plou poc o plou massa.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
El missatge és clar, tan clar que és el mateix que es donava fa 14 anys quan patíem la sequera del 2008.
És hora d'aprendre que per tenir aigua, el que has de fer és tancar-la. L'aigua no és inescutable. Estalvia.
14 anys després, l'Agència Catalana de l'Aigua ha anunciat que a partir de demà ampliarà l'alerta per sequera a la conca Ter-Llobregat, que abasteix l'àrea metropolitana de Barcelona, unes mesures que afectaran ja a més de 6,7 milions de catalans i a més de 500 poblacions, però que de moment no implicarà la restricció de l'aigua de boca. De fins a quin punt es pot comparar la sequera que vivim avui amb la del 2008 i també de fins a quin punt és preocupant la situació actual? En parlarem en uns minuts amb el David Saurí, que és professor de Geografia i Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Abans, però com sempre, comencem pels titulars. Avui ha començat una assemblea plenària clau en què la Conferència Episcopal escollirà el nou secretari general i portaveu de la conferència en substitució de Luis Argüello, que deixa el càrrec després de ser nomenat arcabisbe de Valladolid. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. En el discurs d'obertura, el president de la conferència, el cardenal Joan Josep Omella, ha reclamat a la classe de política que redueixi la crispació actual i ha criticat també el govern espanyol per la velocitat amb què impulsa la reforma de l'avortament o de la llei trans.
L'any que ve, els alumnes de formació professional que sol·licitin accedir a un cicle sabran si tindran plaça abans de començar el curs, un fet que fins ara no passava.
Ho ha anunciat el conseller d'Educació Josep González Cambray en comissió al Parlament després que aquest curs uns 15.000 alumnes s'haguessin d'esperar fins a mitjans de setembre per saber si tindrien plaça el cicle que havien sol·licitat.
I a Madrid, d'aquí una hora, comença el Congrés del debat dels pressupostos generals de l'Estat, que s'ha d'allargar fins dijous, quan tindrà lloc la votació final.
El govern espanyol espera aprovar-los amb el suport dels partits minoritaris de la investidura, entre ells Esquerra. A hores d'ara, els republicans no donen per fet el seu sí.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
A aquesta hora comença la jornada d'avui dilluns al Mundial de Futbol de Qatar.
Des de les dues, Anglaterra i l'Iran juguen el partit corresponent del grup B. Obren, per tant, el calendari de partits d'avui, que també tindrà un Senegal-Països Baixos i un Estats Units-Gales. Aquest matí s'entrenen a la selecció espanyola sense Dani Carvajal i Hugo Guillamón, que podrien perdre's el debut de la Roja aquest dimecres.
I en plana cultural, el Festival Cruïlla ha anunciat les primeres confirmacions del cartell de la sisena edició. Destaquen els artistes Natos i War, de Tietz, Guillem Roma i 31 fam, Olga Giró.
El Cruïlla se celebrarà del 10 de març al 22 d'abril a Barcelona. Com a novetat, el festival oferirà gratuïtament els concerts de Doctor Prats i l'Ala Love You al centre comercial Les Glòries.
Abans de repassar el més destacat del dia, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Temps insegur i inestable de cara a les properes hores. Pot ploure qualsevol indret del país. Ho ha fet aquest matí a molts punts de Catalunya, sobretot meitat nord i meitat oest del país, però també al llarg de la tarda les precipitacions poden afectar qualsevol comarca. També amb alguna clariana esporàdica, és a dir, que estones de sol les podrem tenir, però vaja, de mal fiar, perquè les pluges ens poden afectar en qualsevol moment. Nevarà al Pirineu per damunt dels 1.400 metres d'alçada, tot i que al final del dia la Vall d'Aran ho farà per damunt dels 1.200. Avui les temperatures màximes més o menys entre els 14 i els 18 graus. Una situació meteorològica que demà canvia. Demà continuarà nevant al vessant nord del Pirineu, per damunt dels 1.100 metres tan sols. Baixaran les temperatures a causa del vent de mestral que bufarà i tramuntana. Demà el vent serà el protagonista a tot el país. Això farà que marxin bona part d'aquests núvols, farà més sol, però les ventades seran intenses. Això farà que demà les temperatures siguin més baixes, per tant, ambient més fred que no pas el d'avui. Ambient demà de molt avançada tardor.
Apa! partir de demà, l'Agència Catalana de l'Aigua ampliarà l'alerta per sequera a la conca del Ter Llobregat, que abasteix l'àrea metropolitana de Barcelona. D'aquesta manera, les mesures afectaran ja a més de 6,7 milions de catalans i a més de 500 poblacions, però no restringirà, de moment, l'aigua de boca.
Tots els pobles i ciutats de Barcelona i Girona, excepte 11 municipis que s'abasteixen amb un aqüífer del Ter, estaran en alerta i amb restriccions. La limitació principal és per l'aigua de reg agrícola, que es reduirà un 25%, per a usos ramaders un 10% i per industrials un 5%. També reduirà un 30% els usos agrícoles, els usos recreatius que impliquin reg, com per exemple els camps de golf. Això sí, tal com ja va explicar Ràdio Estel fa unes setmanes el gerent Aigües Ter Llobregat, José Miguel Dieguez, a hores d'ara, no es pateix per l'abastiment d'aigua d'ús domèstic.
A hores d'ara l'abastament no està en perill, l'abastament de poblacions, amb la situació que tenim actualment. Si això es perllonga un any més, doncs segurament sí que tindríem problemes, però a hores d'ara s'estan cobrint tots els usos, totes les demandes, sense cap tipus de restricció, ni es preveu que s'hagin d'aplicar a curt termini.
En aquest mateix sentit ho ha explicat aquest matí la consellera de Teresa Jordà a Catalunya Ràdio.
Possiblement un ciutadà de Barcelona no té per què notar-ho. Home, hauria de veure que les fonts no van a dojo, hauria de veure potser o de saber que potser el parc agrari no rega amb la proporció que s'hauria de regar.
I en el cas dels usos urbans, hi haurà limitacions en el reg de jardins i zones verdes que només es podrà fer de nit i es prohibirà omplir fonts ornamentals.
David Sauri, professor de Geografia i Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Fins a quin punt és preocupant l'estat de sequera actual a Catalunya?
Doncs, evidentment, és molt preocupant perquè fa molts mesos que no plou, o no plou amb la intensitat que caldria, i les reserves d'aigua, diguéssim, convencionals, els pantans, sobretot, i els aqüífers s'estan exhaurint.
Es pot comparar aquesta situació amb la sequera que vam tenir l'any 2008, 2007-2008?
Sí, no. A veure, es pot comparar amb la mesura que estem en una situació, com s'ha dit ara, de restriccions i d'alerta, com ens vam trobar l'any 2008. El que passa, jo diria que la del 2008 va ser més greu, perquè no teníem... Hi ha recursos que tenim ara que no teníem aleshores, principalment les dessalinitzadores de la Tordera i del Prat, i també perquè durant tots aquests anys l'Agència Catalana de l'Aigua en particular, els ajuntaments i moltes administracions i empreses, doncs, han fet plans de contingència davant les sequeres, i aleshores ja estem, sabem bastant bé on estem i fins on podem arribar, la qual cosa el 2008 era molt més incerta.
Per tant, entenc que ara seria més fàcil recuperar-nos d'aquesta sequera?
A veure, no s'hauria de dir d'aquesta manera. Sí, seria més fàcil saber què hem de fer en cada moment, no? Perquè anar pas a pas i dir, a mesura de que les reserves van baixant, doncs hi ha una sèrie d'usos que es van regulant més, o que es van prohibint, o que es van disminuint, no? Aleshores, una mica l'última cosa que com he sentit abans, que deia el gerent o una persona de l'administració, l'última cosa que s'ha de tocar és el consum de boca, no? Jo crec que en aquest sentit la preparació que hi ha ara, el saber què s'ha de fer en cada moment, doncs això ens dona un cert marge de, no diria de tranquil·litat, perquè no hem d'estar tranquils amb la situació que estem, però sí un cert marge de que les coses més o menys s'estan anticipant una mica als esdeveniments.
Clar, perquè no, avui s'han anunciat que demà es posaran en marxa doncs, diferents restriccions, no? Sobretot en reg agrícola, en àmbits industrials, en ramaderia, però estem molt lluny ara d'haver de fer una restricció més... No? Per exemple, hi ha pobles que hi ha hagut moments en què restringia...
Sí.
No hi havia hores del dia en què restringia l'ús d'aigua.
Sí, sí.
Estem lluny d'aquesta situació o no?
Jo diria que estem... A veure, que no serà ni per demà ni per demà passat. Jo crec que les reserves que hi ha actualment, si finalment es guarda el més important... I a més això està regulat per llei, és el consum de boca, el consum domèstic, doncs això jo penso que encara hi ha cert marge. Hi ha actuacions que es poden portar a terme, que jo entenc que les administracions tenen previst, que és mobilitzar nous recursos si cal per afrontar una situació extrema en aquest sentit.
Aquest anunci s'ha donat just a les portes de l'inici de la temporada d'esquí i amb una, no, hem vist imatges d'estacions d'esquí sense neu, o sigui, tot totalment verd, i que s'han posat en marxa els canons de neu artificial, no? Hi ha milers de canons a Catalunya, i hi ha gent que està dient, home, doncs potser una de les possibles restriccions seria no fer servir aquests canons. Més enllà de si es pot fer o no a nivell econòmic i comercial, serviria d'algú? És a dir, gasten tant com perquè serveixi?
A veure, principalment, bueno, aquí hi ha, primer de tot, hi ha un problema que gran part de les estacions d'esquí de Catalunya estan al que s'anomena la Conca de l'Ebre i és aigua que, teòricament, el seu destí natural serien rius com les Nogueres o el Segre, que van a parar a l'Ebre, i llavors això ja queda fora una mica de... Entraríem ja en una dinàmica de fer trasbassaments i tot això, que penso que no és la solució adequada. Per altra banda, sí que és veritat que fan servir molta aigua i que possiblement això també s'hauria de regular d'alguna manera, però jo diria que el Pirineu, estant en la situació en què estan, encara, no sé, encara seria aviat com per prendre aquest tipus de decisions, encara que possiblement en algun moment, si no plou o si no neva, tard o d'hora això s'haurà de considerar.
Tu abans ens comentaves, no, que estem, com diríem, més preparats que l'any 2008, no, que sabem més què s'ha de fer davant d'una sequera. Si ens centrem més en les instal·lacions, no, en els pantans, en els embassaments, n'hi ha prou, i estan prou ben fets com per aprofitar tota l'aigua o estalviar tota l'aigua que és possible?
A veure, n'hi ha els que hi pot haver en funció de la geografia del país, no? Perquè aquí estem parlant una mica d'un territori de Catalunya, que és Catalunya hidrogràficament està dividida en dos territoris, el que s'anomena les conques internes, que bàsicament és tota la meitat oriental, Barcelona i Girona, bàsicament, i després hi part de Tarragona i les conques de l'Ebre, no? Que és bàsicament Lleida i les Terres de l'Ebre, no? Llavors, a les conques internes, els rius que tenim no són gran cosa, no, en termes de recursos, el Ter i el Llobregat són rius, home, són rius importants, però que tenen uns cabals molt migrats i tenen una geografia particular, i jo crec que ja difícilment es podrien fer més embassaments dels que hi ha ara, perquè el territori no dona per més, a part que també seria una qüestió que posaria, diguéssim, hi haurien moltes contrapartides que s'haurien de tenir en compte. Jo penso que el que hi ha és el que hi pot haver, i ja es van fer obres de gran envergadura als anys 60, com els embassaments del Ter, que per fer el trasbassament a Barcelona, que també va ser i continua sent una mica polèmic. Jo crec que ara, si s'han de trobar nous recursos, no s'ha d'anar a construir més embassaments ni a fer trasbassaments, s'ha d'anar a buscar, bàsicament, que també dels seus costos, amb la desalinització i també amb el reaprofitament de les aigües residuals depurades, perquè ara la tecnologia actual permet gairebé que és un volum molt gran d'aigua que es podria reutilitzar, inclús d'una manera tractada i amb circulació primer pel riu, etcètera, inclús també per tornar-la a injectar el que seria l'abastiment metropolità i d'altres zones.
Ja per acabar, abans posàvem, no, els anuncis que fa l'Agència Catalana de l'Aigua no, que demana a la gent que tanqui l'aixeta. L'estalvi d'aigua de la ciutadania, no, a nivell individual, és important, és a dir, òbviament és important, però té un nivell tan, té una incidència tan important com perquè pugui fer canviar molt les coses.
La té, i s'ha d'anar una mica una altra vegada l'any 2008. L'any 2008 l'esforç a la ciutadania, sobretot la de l'àrea metropolitana de Barcelona, va ser molt, molt important. Es va baixar el consum en un 20% en pocs mesos. Això és una xifra extraordinària i crec que diu molt de que la gent va respondre molt bé, d'acord, que si us en recordeu, un moment que hi havia un moment al febrer, al març, que cada dia les notícies començaven amb la sequera, vull dir, hi havia un bombardeig, amb el millor sentit de la paraula, sobre aquest sentit es van repartir amb diaris mecanismes per posar l'aixeta perquè el cabal fos més reduït o a la dutxa, etc, i la gent va respondre d'una manera molt positiva, i jo crec que això ha quedat, perquè els consums d'aigua a tot el que és l'àmbit metropolità i al conjunt de Catalunya, sobretot a les ciutats catalanes i tal, el consum d'aigua ha vingut baixant en els últims 20 anys d'una manera important. O sigui, cada vegada, perquè les xarxes són més eficients, perquè els aparells consumeixen menys aigua, perquè ara tenim rentadores que són ecològiques, com es diu, no? Etcètera, etcètera, doncs això fa que el consum d'aigua estigui baixant. I part d'aquesta reducció també té a veure amb que la gent està molt mentalitzada, diria jo, d'una manera, perquè estem, inclús per xifres, per sota de 100 litres per persona i dia, que és el mínim que l'Organització Mundial de la Salut, per un nivell de desenvolupament com el nostre, considera adequades. O sigui que sí que té, i tant que té un efecte.
Doncs David Saurí, professor de Geografia i Ciències Ambientals de l'Autònoma, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. A reveure. Adéu.
La conferència episcopal ha començat avui una assemblea plenària clau que s'allargarà fins divendres i on, entre altres qüestions, s'escollirà el nou secretari general i portaveu de la conferència. Serà el substitut de Luis Argüello, que deixa el càrrec després de ser nomenat fa uns mesos arquebisbe de Valladolid. Tal com us havia avançat a Ràdio Estel, a l'obertura de la trobada del president de la conferència, el cardenal Joan Josep Omella ha posat sobre la taula que les polítiques socials són avui en dia insuficients per fer front a la situació de crisi actual i reclama un gran pacte de rendes.
Sí, el president de la conferència episcopal ha recordat que una societat que no cuida els fràgils s'aboca a l'extinció i ha afegit que hi ha respostes polítiques que s'encallen a l'hora de buscar solucions pels greus problemes socials. En aquest sentit, convidarà polítics, empresarials i sindicats a un acord de salaris que garanteixi la supervivència de totes les famílies davant l'atur, la precarietat, l'encariment dels preus i les dificultats d'accés a l'habitatge.
Una societat que no cuida a los más frágiles és una societat que està en vías de extinció. Ha llegado el momento de acordar un gran pacto de rentas que permita a las familias superar con cierta dignidad este tiempo de travesía por el desierto.
D'altra banda, el cardenal Omella ha criticat la velocitat amb la que el govern espanyol impulsa la reforma de l'avortament i la llei trans.
En aquest sentit, han sigut algunes de les crítiques més dures del cardenal.
Sí, el president de la conferència episcopal ha retret a l'executiu que facilita l'avortament sense, segons creu, oferir ni acompanyament, ni alternatives, ni ajuda econòmica a les mares que vulguin plantejar-se de tirar endavant el seu embaràs. D'altra banda, Omella ha dit que la llei trans no té fonament mèdic ni científic i que permetrà prendre decisions dràstiques sense haver estat debatuda àmpliament ni amb la calma que, a parer de la conferència, requeriria.
Tanto la nueva ley del aborto como la denominada ley trans inciden y afectan a los niños, adolescentes y jóvenes que están en un proceso vital de madurez. Así, la llamada autodeterminación de género, auténtica piedra angular de esta norma, no tiene fundamento médico ni científico y supone transformar en ley el mero deseo de personas, en muchos casos jóvenes, en proceso de madurez, que pueden ver comprometido seriamente su futuro con actuaciones para las que ya no existe vuelta atrás.
Omella ha aprofitat per recordar el compromís de l'Església amb iniciatives que permetin recuperar població a Espanya buidada, per exemple, i a transformar l'economia cap a la responsabilitat social. Tot plegat quan el camí sinodal obert pel Papa entrarà en una fase important per fer l'Església espanyola més participativa, missionera i en comunió.
I a Madrid, d'aquí una hora, comença el Congrés el debat dels pressupostos generals de l'Estat, que s'ha d'allargar fins dijous. El govern espanyol espera aprovar-los amb el suport dels partits minoritaris de la investidura, entre ells Esquerra, a hores d'ara. Però els republicans no donen per fet el seu sí. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. L'acord entre Esquerra i el PSOE per derogar el delicte de sedició aplana el camí perquè els republicans donin suport als pressupostos generals de l'Estat. Tot i l'acord, hi ha una possible reforma també de la malversació. A hores d'ara, els republicans no donen per fet el seu suport als pressupostos perquè diuen que les negociacions encara no estan tancades. La secretària general adjunta d'Esquerra, Marta Vilalta, insisteix en que cal reformar el delicte de malversació i vol vehicular els canvis a través d'esmenes al Congrés.
De fet, estem lluny de poder concretar acords i per això doncs, estem treballant encara amb negociacions obertes per tal de poder doncs, aconseguir allò que creiem que és necessari, que de moment encara no es recullen els pressupostos.
Sobre l'anunci de divendres que la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i els diputats d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, estan a un pas de judici per malversació, Esquerra ho veu com un cas de repressió política i creu que no se'ls ha d'apartar per corrupció del Parlament, com va fer-se amb la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs.
Gràcies, Judit. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, assegura que el seu departament està donant suport psicològic a dones afectades per la conducta del diputat de Junts i exvicepresident del partit, Francesc de Dalmases.
La consellera ho ha admès en una entrevista a Televisió Espanyola, no ha qualificat els fets de violència política perquè, segons ha explicat, coarta el desenvolupament normal de la seva feina. En aquest sentit, Verge ha explicat que el departament està fent acompanyament psicològic perquè es tracta de situacions que generen ansietat i angoixa. La consellera també ha exigit que els càrrecs públics tinguin conductes exemplars.
I tornant un altre cop cap a Madrid, el govern espanyol investigarà els homenatges a Franco i sancionarà les persones i organitzacions que van participar ahir diumenge en els actes d'enaltiment a la dictadura franquista, coincidint amb l'aniversari de la mort del dictador.
Des del Ministeri de Presidència han demanat a totes les delegacions de l'executiu els vídeos, atestats i proves que puguin acreditar aquestes conductes que, recorden, són contràries a la llei de memòria democràtica. La sanció màxima a la qual s'enfronten els autors dels homenatges és de 150.000 euros, a part d'altres responsabilitats que puguin concórrer.
I Madrid ha celebrat durant aquest cap de setmana i fins avui l'assemblea parlamentària de l'OTAN. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tancat l'acte fent una crida d'unitat de tots els països davant la guerra d'Ucraïna.
Sánchez fa una crida a fer front comú per defensar Ucraïna davant dels atacs de Vladimir Putin i a respectar un ordre global basat en regles de cooperació i d'ajuda mútua.
Sería bueno que entre todos lanzáramos un mensaje rotundo a Vladimir Putin de que deje en paz a Ucrania, que respete su integridad territorial, su soberanía nacional y su capacidad para elegir libremente sobre su futuro. Y hasta que eso ocurra, señoras y señores, todos vamos a seguir unidos y unidas junto a Ucrania y en su lucha por la libertad.
El president del govern espanyol també ha fet valdre els 260 milions que Espanya ha enviat per la compra d'armes i per formar militars ucraïnesos i també el paper del país per acollir refugiats.
Tot plegat, quan aquest cap de setmana també hi ha hagut acord històric, però de molts mínims a la COP27, es crearà un mecanisme econòmic per compensar els països del sud global afectats per la crisi climàtica. És un pas endavant que reconeix les grans desigualtats entre estats en aquesta crisi. Ara bé, tot i que el text final inclou limitar un grau i mig l'escalfament global i la necessitat de reduir l'ús de combustibles fòssils, no hi ha avenços respecte als acords de Glasgow, ja que es manté la reducció del carbó, però el petroli i el gas es queden fora.
Després de 15 dies de negociacions i 24 hores de pròrroga, aquest diumenge a la matinada, s'ha aconseguit tancar un acord que recull un dels objectius principals marcats per aquesta cimera, que és la creació d'un fons de danys i pèrdues per compensar els països més pobres, menys responsables i alhora més afectats pel canvi climàtic. Des de Greenpeace, el representant d'Espanya a la COP27, Pedro Zorrilla, ha constatat que era una demanda històrica en què els països del sud global hi han tingut molt a veure, però que cal avançar i pressionar en la reducció d'emissions.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
L'any que ve, els alumnes de formació professional que sol·licitin accedir a un cicle sabran si tindran plaça abans de començar el curs, un fet que fins ara no passava. Ho ha anunciat el conseller d'Educació, Josep González Cambray, en comissió aquest matí al Parlament. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Aquest curs, uns 15.000 alumnes van haver d'esperar a mitjans de setembre per saber si tenien plaça al cicle que havien sol·licitat amb les classes ja iniciades. Per això, Educació ha assegurat que tot estudiant de la formació professional en procés de matrícula ordinària sabrà la plaça abans de l'inici de curs. Ara bé, el conseller Josep González Cambray no ha concretat la data exacta ni amb quin marge sabran els alumnes la plaça assignada. La conselleria també ha anunciat que els alumnes que es treguin l'ESO a l'escola d'adults tindran prioritat per accedir al grau mitjà a partir del curs vinent. Tot plegat, la conselleria ha assegurat que aquestes mesures responen a abordar l'abandonament escolar. Amb tot, Cambray ha recordat que més del 97% de l'alumnat va tenir plaça al cicle demanat i ha fet una reflexió sobre l'oferta i la demanda de la formació professional.
No podem pretendre, sobretot al grau superior, és que tot l'alumnat tingui, com no ho fem a la universitat, tot l'alumnat no pot tenir plaça al cicle que sol·licita, sobretot al grau superior, perquè no és possible, però sí que ens hem d'adaptar que aquesta oferta, sobretot, doni resposta al mercat laboral.
També ha insistit en que cal reordenar l'oferta de formació professional, així com apostar per la orientació per donar resposta a les necessitats del mercat laboral, ja que actualment ha comptabilitzat unes 13.000 vacants de cicle formatiu mitjà i superior.
Gràcies, Sílvia. Tot plegat, quan aquest cap de setmana hem conegut que gairebé un 9% dels adolescents diuen que tenen ganes de morir-se. Ho reflecteix la macroenquesta que han fet els departaments de Salut i d'Educació, on hi han participat més de 260.000 alumnes d'entre 10 i 18 anys.
Un 8,8% dels encastats assegura que cada dia, o gairebé cada dia, tenen ganes de morir-se o d'anar a dormir i no despertar-se mai més. A això s'hi suma que el 6% dels encastats pensa de manera freqüent en autolesionar-se i 4 de cada 10 asseguren que la pandèmia els va provocar tristor, por o ràbia. Les dades les ha avançat TV3.
I l'any 2030 Barcelona tindrà 45 biblioteques, que són 5 més que les que té ara. Les biblioteques de nova construcció seran els barris de Sarrià, Prosperitat i Sant Gervasi, i també s'inclourà la nova biblioteca pública de l'Estat a Barcelona.
El tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Jordi Martí, ha explicat el nou pla director que preveu un creixement de la xarxa de 31.000 metres quadrats entre obra nova, ampliacions i trasllats. El creixement és de gairebé el 30% en 7 anys, convertint-se en l'equipament cultural més ben valorat per la ciutadania.
I ja ho sabeu, aquest diumenge ha arrencat el Mundial de Futbol a Qatar. En una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, els professors universitaris i experts a l'Orient Mitjà, Eduard Soler i Lourdes Vidal, han coincidit amb que el país s'està jugant la seva reputació al món amb aquesta celebració.
Els dos experts han detallat que no es tracta d'un blanqueig d'imatge, que el Qatar mai s'ha amagat de ser el que és, una monarquia absolutista. El professor Eduard Soler ha detallat que el focus mediàtic del Mundial ha fet que els activistes en l'àmbit laboral tinguin més capacitat d'influència al país.
Un país tan preocupat per la seva reputació, el fet d'acollir un esdeveniment d'aquestes característiques pot ser un trampolí, però pot ser un exercici del risc, com ho estem veient aquests dies. I, per tant, conscients d'aquesta situació, els grups activistes, per exemple, en l'àmbit laboral, que han posat sobre la taula el tema de les condicions de treball, han tingut una capacitat d'influència que no haguessin tingut si no s'hagués produït el Mundial.
Tot i així, Soler ha avançat que després del Mundial no canviarà gaire cosa al Qatar perquè els processos de canvis ja estaven engegats i perquè no es traspassaran les línies vermelles. Aquestes, segons el professor, són que no es pot criticar a cap institució ni a l'emir i que l'homosexualitat està perseguida, com també està perseguida qualsevol crítica o acció pública que es pugui interpretar com un insult a l'islam. Unes línies vermelles que també comparteix l'experta Lourdes Vidal, qui ha afegit que el més important serà analitzar què quedarà a Qatar després del Mundial i els canvis que pot haver-hi a la FIFA.
Jo crec que la pregunta que els hauríem de fer és: canviarà la FIFA a partir d'ara? Canviarà la FIFA com a organització fent servir una sèrie de pràctiques molt més transparents, no menys corruptes, molt més conseqüents i coherents amb els valors que predica? I aquí és el que ens hauríem de preguntar. És a dir, com això sent un precedent davant la celebració d'altres esdeveniments en el futur?
Es calcula que el Mundial de Qatar ha costat 220 milions d'euros i milers de vides de treballadors migrants del sud-est asiàtic.
Catalunya tindrà un servei d'assistència a les víctimes greus d'accidents de trànsit. Ho ha explicat el conseller d'Interior aquest diumenge.
Sí, Joan Ignasi Elena ho ha anunciat després que en 3 setmanes una quinzena de persones han mort al volant a Catalunya aquest mes de novembre.
Mentrestant, Interior ha fet un balanç positiu del dispositiu especial que aquest cap de setmana ha fet controls simultanis per baixar precisament la sinistralitat a les carreteres catalanes.
El Servei Català de Trànsit, juntament amb els Mossos d'Esquadra, han posat en marxa un dispositiu després que aquest novembre hagin mort el doble de persones que el mateix mes l'any 2019. L'operatiu ha comptat amb motos i cotxes policials camuflats per denunciar la conducció imprudent, a més de radars per detectar l'excés de velocitat.
I la banca ètica d'origen holandès Triodos Bank haurà de retornar més de 18.000 euros a un client que entre el 2011 i el 2018 va invertir en els anomenats certificats de dipòsit d'accions.
Segons la resolució d'un jutjat de Barcelona, la resolució afirma que Triodos va modificar les característiques essencials del producte contractat i va impedir que al març del 2020 els clients no poguessin tenir accés als seus estalvis invertits en els certificats. Aquesta és la primera sentència que s'ha publicat a Catalunya, però es calcula que en total a Europa hi ha 46.500 afectats amb uns diners atrapats que pugen a 1.200 milions d'euros amb una mitjana de 25.000 euros per cap.
I els bombers de la Generalitat continuen buscant l'exrector de Berga, Xavier Castelló, de 78 anys, que es va perdre a la Vall del Lord dijous passat.
Els bombers estan revisant amb helicòpter i efectius dels graes, cingles i barrancs des del santuari del Llord, així com també el perímetre del pantà, a peu, revisant pistes i camins a baix del barranc. L'home, que resideix al seminari de Solsona, va anar a passar el matí al santuari de la Mare de Déu de l'Hort, a Sant Llorenç de Morunys, però no va tornar al migdia tal com havia dit que faria.
Una patrulla dels Mossos d'Esquadra han detingut a Castelló d'Empúries el presumpte autor de la mort violenta d'un noi de 19 anys la nit de la Castanyada Salou.
Es tracta d'un jove de 22 anys que estava en cerca i captura des del 31 d'octubre. Els agents l'han aturat en un control rutinari a la C-260, on l'han identificat, i aleshores ha saltat el requeriment pendent de la Divisió d'Investigació Criminal de Tarragona per homicidi. El detingut és a la comissaria de Roses a l'espera de passar a disposició judicial.
Gràcies, Anna.
A vos.
I obrim Plana Esportiva, avui amb sintonia nova per parlar del Mundial. Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
I precisament hi ha en marxa la segona jornada del Mundial de Futbol de Qatar, des de les dues, i en joc l'enfrontament entre Anglaterra i l'Iran.
Si es tracta d'un partit del grup B, que en base al rànquing FIFA és un dels més forts, amb tres seleccions situades entre els 20 millors del món. Anglaterra, però, parteix com a favorit ara mateix. El partit, de fet, l'està dominant, tot i que el minut 29 de la primera part encara va 0-0. Per ara, el porter iraní ja ha hagut de retirar lesionat després de xocar contra un company seu quan saltava per aturar una pilota. I a banda d'això, el debut d'Anglaterra, una de les favorites per fer-se amb aquesta Copa del Món, ha començat amb sorpreses a l'11 titular. El seleccionador ha apostat per Trippier en lloc de per Arnold en el lateral dret. Foden també s'ha quedat a la banqueta de moment. Un partit que ha començat amb protesta ja dels jugadors de l'Iran, que no han cantat l'himne del seu país per protestar per l'actual situació política que viu el país. A banda d'aquest partit, fem l'agenda d'aquest dilluns, perquè avui també es jugarà el Senegal-Països Baixos. Serà a les 5 de la tarda i l'enfrontament entre els Estats Units i Gales, que serà a les 8 del vespre.
I el partit d'Anglaterra-Iran, que hi ha en joc a aquesta hora, havia de ser el primer on el capità anglès Harry Kane portés un braçalet amb la bandera de l'Arc de Sant Martí en protesta per la repressió que viu el col·lectiu LGTBI a Qatar.
La FIFA, però, ha amenaçat amb sancions esportives als jugadors i, finalment, les federacions s'han fet enrere. Anglaterra, juntament amb els combinats dels Països Baixos, Gales, Dinamarca, Suïssa, Bèlgica i Alemanya, han renunciat, per tant, a tirar endavant aquesta acció. En un comunicat conjunt, les 7 seleccions han explicat que no volen exposar els seus jugadors a sancions esportives. La FIFA, recordem, havia dit que el jugador que portés aquest braçalet rebria una targeta groga només començar el partit.
Mentrestant, aquest matí, la selecció espanyola s'ha entrenat amb la baixa destacada de Dani Carvajal.
El defensa del Real Madrid no ha participat aquest matí de l'entrenament de la selecció espanyola a Qatar. Carvajal pateix un refredat i s'ha quedat a les instal·lacions de la Universitat de Qatar, que és la seu dels espanyols en aquesta competició. Qui ja ha treballat amb la resta de companys és Álvaro Morata, mentre que Hugo Guillamón ha fet treball específic al marge de l'equip. De fet, Guillamón també podria perdre's el debut dels espanyols en aquest Mundial. Pel que fa a Morata, el davanter de l'Atlético de Madrid ja ha superat el refredat que l'havia impedit de participar en els entrenaments del cap de setmana i tot fa pensar que dimecres ja podrà estar disponible per a Luis Enrique. A tot això, el defensa de la Roja, la defensa de la Roja quedarà tocada ja en el primer enfrontament, tot i que Aymeric Laporte ha apuntat que ell pot assumir la titularitat juntament amb el jugador del City, Rodri. Laporte ha estat l'encarregat de comparèixer davant els mitjans aquest dilluns i ha estat contundent. Ha dit que Espanya ho té tot per fer-se amb aquesta Copa del Món.
Lo tenemos todo. Luego, pues evidentemente que en estos tipos de partidos o de torneos hace falta suerte, hace falta... Hay otros factores que entran en cuenta, pero bueno, lo que depende de nosotros vamos a hacer todo para ganar.
La selecció espanyola tornarà a entrenar-se aquesta tarda per enllestir detalls de cara al debut que, com dèiem, serà el dimecres a les 5 de la tarda contra el combinat de Costa Rica, un partit que ara fa pocs minuts s'ha confirmat que arbitrarà el col·legiat dels Emirats Àrabs, Mohamed Abdullah.
Fins aquí la informació que ha donat de si la jornada matinal a Qatar, però hi ha més notícies encara en l'àmbit esportiu. I és que avui, després de setmanes sense comparèixer davant la premsa, l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha fet les primeres declaracions des que es va aturar la Lliga.
Sí, Xavi ha parlat en la presentació del seu campus esportiu de la repercussió que té aquest Mundial i ha desitjat que els jugadors del Barça arribin el més lluny possible, però que no tornin lesionats. El tècnic català ha explicat que el dia 5 de desembre començaran un altre cop els entrenaments amb els jugadors que no juguen aquest Mundial per preparar el derbi contra l'Espanyol, que jugarà a finals d'any. I ha confessat que aquesta aturada de la competició li ha anat molt bé a ell per desconnectar del dia a dia del Barça i, a més, ha estat ambiciós quan ha parlat dels objectius de l'equip un cop torni la competició.
Seguir líders i guanyar aquest títol de Lliga, més el de Copa, Supercopa i Europa League, que són els objectius principals de la temporada.
L'entrenador blaugrana també ha criticat el càstig dur de 3 partits que competició li ha imposat a Robert Lewandowski. S'havia dit que és excessiu aquest càstig pel gest que va fer el jugador. D'altra banda, el de Terrassa no s'han estat a fer la seva particular travessa del Mundial i ha apostat per Brasil o l'Argentina com a campiones.
I en bàsquet, després de la derrota d'ahir a la pista del Joventut de Badalona, el Barça se centra ara en l'Eurolliga.
Els blaugranes juguen demà contra el Partizan de Belgrat a 3:15 al Palau Blaugrana. Una victòria donaria a les altres equivicius després de la mala imatge que van donar ahir a l'Olímpic de Badalona. El Barça, amb 5 victòries i 3 derrotes, és el 5è classificat de la competició europea després del cop d'autoritat que va suposar la victòria contra l'actual campió, l'Efes d'Istanbul, en la darrera jornada. Demà també hi ha partit europeu del Baxi Manresa, que juga contra el Benfica a la Champions, i dimecres serà el torn de la penya contra l'Ulm a l'Eurocup.
En bàsquet femení, la jugadora Crystal Bradford s'ha acomiadat aquest dilluns de l'Uni Girona.
El club ha comunicat que no li renova el contracte temporal que tenia la nord-americana i acaba d'aquesta manera la seva vinculació al club gironí. Durant la seva efímera etapa, Bradford ha jugat amb l'Uni només 13 partits entre Lliga, Supercopa i Eurolliga, que ha tancat amb una mitjana de 2,7 punts per partit. El club estudia ara la possibilitat de reforçar-se en el mercat, aprofitant aquests dies que la Lliga femenina s'atura per donar pas als partits de seleccions. L'Uni no tornarà a jugar fins a principis de desembre contra l'Araski. També a la Lliga femenina, el Cadí la Seu ha presentat un informe al comitè de competició per recórrer la darrera acció del partit contra el Guernica d'aquest dissabte, que va suposar la derrota de les lleidatanes. Recordem que l'àrbitre va donar per bona la cistella que les basques van encertar fora del temps reglamentari, com s'ha demostrat a través de les imatges de televisió.
En futbol sala, el Barça ja és a Croàcia, on aquesta setmana disputa la ronda elit de la Champions.
Els blaugranes debutaran dimecres contra el Galati. El Barça ja arriba en una dinàmica negativa després d'encaixar 2 derrotes i d'empatar aquest cap de setmana també a la Lliga. El canvi és obligat, ja que si no guanya aquesta ronda, quedarà fora de la Final Four europea. D'altra banda, s'ha confirmat l'horari dels partits de la jornada 10 de la Lliga Nacional de Futbol Sala. L'Indústria Santa Coloma s'enfrontarà divendres a 8:45 del vespre al Còrdoba. El Barça ja va avançar aquest partit d'aquesta jornada, que va ser la derrota contra el Palma Futsal.
I acabem amb tennis i parlant de Carlos Alcaraz, perquè tanca la temporada de l'ATP com a número 1 mundial.
Un cop finalitzat el màster finals, aquest dilluns s'ha publicat la llista definitiva. En un altre espanyol, Rafa Nadal continua com a número 2. El tercer de la llista és Casper Ruud. La gran pujada la fa el serbi Novak Djokovic, que ascendeix a la 8a plaça, a la 5a posició, després d'haver guanyat les finals ATP aquest diumenge sense haver perdut cap partit. Mentrestant, els jugadors espanyols que disputaran la Copa Davis continuen entrenant-se al Palau d'Esports de Màlaga, on demà comença la disputa d'aquests quarts de final. Espanya no jugarà, però, fins dimecres contra Croàcia. Pablo Carreño, que exercirà de número 1 espanyol després de la lesió de Carlos Alcaraz, ha parlat sobre el rival i ha avisat que, mentre els partits individuals seran molt semblants i poden caure de qualsevol banda, en els dobles sí que els croats seran els favorits. I ja per acabar, Diana, començàvem parlant del Mundial, sí, d'aquest partit Anglaterra-Iran. Anglaterra acaba de marcar, per tant, 1-0, gol de Bellingham.
Gràcies, Xavi. I com cada dilluns ens aturem un moment per analitzar una mica tot el que està passant, i ho fem amb el politòleg i conflictòleg i també el director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona, Xavi Pastor. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mira, començarem pel final, per Qatar, ara que el Xavi precisament ens estava parlant d'aquest gol que ha fet Anglaterra. Tu vas veure la inauguració ahir del Mundial?
No.
Llavors ja se m'acaba el tema a parlar de la inauguració, eh?
A les 3 del migdia, la veritat és que estava dinant i no ens venia gaire de gust, la veritat. No em frisava gaire veure inauguració mundial. Tampoc no és que m'hagi frisat gaire, tampoc. M'agrada veure els partits, però les inauguracions d'un mundial no...
Més enllà de la inauguració en si, que jo tampoc la vaig veure, vull dir que aquí estem 1-1, diguem. Sí. Sí que és veritat que hi ha hagut... No, s'ha parlat molt de cantants que han rebutjat anar-hi, que han dit que no, perquè no, la situació de vulneració de drets al país és important, però, i que això sí, ha tingut com molt de ressò, Però no ens estem fixant tant en que els jugadors de futbol tots han acceptat que la situació és aquesta i han anat igualment.
Bueno, els músics, a cap i a la fi, són més lliures, en aquest cas, que jugadors de futbol, per decidir si volen o no anar a cantar. I, per tant, més que res, al final, es deuen a ells mateixos, no?, en funció de les seves idees, valors, ideologies que puguin tenir, i el seu públic. I, bueno, tampoc que el públic del món del futbol sigui tampoc un públic, no?, que acabi, doncs, molt vinculat, que tingui una dependència de la música al futbol, no? Mm. No veig que hi hagi aquesta dependència. Un jugador de futbol, al final, hi va perquè el seu país li demana i el seleccionador del seu país el convoca, i per ell això significa, doncs, una millora professional independentment d'on es faci el Mundial. Aleshores, dir que no a una convocatòria o Mundial crec que té un efecte bastant negatiu en la carrera professional d'un jugador de futbol, mentre un músic pot anar a cantar a mil llocs. No crec que un Mundial sigui el millor escenari o el escenari més que li ofereixi més possibilitats de dimensió mediàtica o que pel seu públic, no?
Una de les polèmiques que sí que ha afectat als jugadors, i de fet ho estàvem explicant ara, ha estat el fet de que la FIFA no ha deixat portar el braçalet amb l'arc de Sant Martí pels drets LGTBI als jugadors, no? Ha amenaçat amb que posaria targetes grogues. Tu creus que, no, a nivell de conflicte, aquesta acció no pot fer precisament que es faci més gros? És a dir, el fet de... Segurament, si haguessin deixat que portessin el braçalet, gairebé ni en parlaríem. I, en canvi, el fet de prohibir-los hi fa que encara parlem més d'aquesta situació de vulneració de drets que hi ha al país.
Bueno, benvinguda sigui la polèmica, no? Al final, per això mateix estem parlant, i com deien la setmana passada, el món de futbol també provoca, o el món de l'esport, fent mundials en llocs com aquests, on encara hi ha drets que es conculquen, doncs ja està bé que en puguem parlar. Jo no sé si el fet de portar-ho hagués sigut fàcil fer-ho. Jo crec que deveria estar amb les coses que van pactar el president de la FIFA amb el president de Qatar. Jo crec que això ja estava pactat. No portareu mai el... Jo crec que això ja estava pactat. No ens agrada? Doncs parlem-ne. Ja està bé que ara tu i jo estiguem parlant d'aquesta qüestió i estiguem valorant si ho han de poder portar o no. Jo entenc que un jugador de futbol, una selecció, se la pot posar. És lliure de fer-ho. I veuríem què faria un àrbitre. Però jo crec que això està pactat, amb la qual cosa no... Però, bueno, està generant la polèmica i el debat, tant això com moltes altres coses, que fan, jo crec que estan sacsejant, no?, mediàticament i políticament, perdó, el país, no? Jo crec que sí, que d'alguna manera els estan sacsejant, que ja és bo.
Mira, ara ho anava a dir, que avui farem una secció una miqueta express perquè ja ho haureu sentit tots que el Xavi Pastor està tocat de la veu. Tornant cap aquí, ja deixant una mica el Mundial de Qatar, que tenim molts i molts dies per parlar-ne i segur que hi haurà moltes més polèmiques. Aquest diumenge, com cada 20 de novembre, hem tornat a veure, no?, falangistes, franquistes, retent tribut a Francisco Franco, el dictador, a Madrid, no?, amb motiu de l'aniversari, diguem, de la seva mort, tot i que el govern espanyol ja ha anunciat, no?, que sancionarà aquestes actituds, tu creus que encara tenim un conflicte obert, precisament, amb aquest tema a Espanya?
Jo crec que serà sempre. El fet de tenir un dictador a la història d'un país, en aquest cas de l'estat espanyol, jo crec que hi serà sempre, no? Jo crec que aquest mateix conflicte el deuen tenir d'alguna o altra manera també a Alemanya, no?, amb Hitler, i cada país que té, no?, té com una ferida oberta, no? Com ha pogut ser que en algun determinat moment hagi pogut haver-hi un estat d'aquest tipus totalitari o dictatorial, no?
Sí, però és cert que Alemanya... aquestes imatges que hem vist, no?, que veiem sovint, de fet, serien impensables. Allà no es pot fer de cap manera. I aquí és veritat que som una mica més laxos, diguem, no?
Terrabastai va ser més fort, a Alemanya, sí. La cosa va anar pitjor, es va portar cap a un lloc on mai s'haguéssim imaginat, tant per les monstruositats que va fer aquell règim com el resultat final, no?, que els va deixar en la pobresa i en la misèria. I, en canvi, el dictador doncs semblava, Franco semblava que no? O ha amagat una part de la història, s'ha amagat una part de la història durant molt de temps. En aquest país encara avui, doncs, amb tot aquest, amb com va anar, no?, passa el règim dictatorial al constitucional. No, jo crec que segurament aquestes forces més ultradreta que volen optar a tenir bons resultats electorals cada cop s'allunyaran més d'aquest tipus d'actes, perquè al final jo crec que la imatge que hi ha al darrere és bastant rància i bastant antiga i bastant de naftalina, no? I evidentment ja és constitucional i tampoc no crec que sigui que vulguin... Que, vull dir, aquests fidels ja es tenen, no cal que s'hi representin gaire, i en canvi jo crec que volen buscar un electorat diferent i que s'anien allunyant. Desconec, Diana, de veritat, si va haver-hi molta gent o poca gent en aquest acte. Em pensava que potser era un acte a Barcelona, quan m'has preguntat aquest...
No, bueno, de fet, eren, cada 20 de novembre passa, que no és només com un acte concret, sinó que no hi ha diverses concentracions i...
Ja.
I bueno, vull dir que no és nou, diguem-ne.
Però mediàticament, a mi m'ha passat bastant desapercebut. No sé si ha sigut expressament des dels mitjans de comunicació que no s'ha volgut fer el seguiment, que també em sembla bé, perquè això, al cap i a fi, com dius tu, ja no és notícia, si es fa cada 20 de novembre és una cosa que... no porta gaire a la societat, no?, recordar un dictador. Però jo no he vist un... No sé, potser és perquè jo tampoc no estic gaire fi aquest cap de setmana i tampoc estava per gaires... per veure molt la...
Mira, tu anava a dir, precisament, que jo crec que també ha afectat el fet de que aquest any, el 20 de novembre, ha caigut en diumenge, i el diumenge sempre és un dia en què, bueno, si més no, estem menys atents al que passa al món i també
clar.
A les redaccions hi ha menys gent, tot junt, suposo que també ho ha deixat una mica més
és
amagat.
Sí.
Doncs, Xavi, ho deixarem aquí. Millora't molt i que la setmana que ve ja estiguis al 100%.
Tant de bo.
Que vagi molt bé.
Vinga, gràcies, Diana. Que vagi bé. Adéu.
Acabem, com sempre, amb la cultura. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
El Festival Cruïlla anuncia les primeres confirmacions del cartell de la 6ª edició. Destaquen els artistes Natos i Waur... No el sé dir, aquest.
És que
Natos
és com...
i Waur, no? És que és així.
És així.
De la Fe i les Flores Azules, de Tietz, Guillem Roma i 31 Fam.
Exactament. El Cruïlla se celebrarà del 10 de març al 22 d'abril a Barcelona i, com a novetat, el festival el que farà serà oferir gratuïtament els concerts de Doctor Prats i l'Ala Love You al Centre Comercial Les Glòries.
Tu seràs la tempesta que s'endurà la por i que mai més tornarà. Seràs la meva sort.
En total seran 11 concerts en 6 espais diferents que, com no podia ser d'altra manera, tractant-se d'una iniciativa de Cruïlla, doncs inclouen una gran varietat d'estils. Els concerts es faran a la Sala Wolf, a l'Apolo, al Palau Sant Jordi, a Razmetat i, a banda, de les dues actuacions gratuïtes que hem comentat que es faran al Centre Comercial Les Glòries.
I aquest dilluns també podem anunciar que els grups de Tietz, 31 Fam, que precisament formen part d'aquest cartell del Cruïlla, i també el grup L'Alba, estrenarà nou disc en el marc del Festival Estrenes de Girona.
Ara bé, Diana, per poder escoltar aquests nous temes de les bandes en directe, haurem d'esperar com a mínim fins al 14 d'abril, que serà quan actuaran els sabadellencs 31 Fam a la Sala de la Mirona de Salt.
Directe quan entrem a la festa. Sala plena, anem mig tors, però el cubata ja no ens ve sol. Em posa tendre la gent que parla i només treu fum. Que t'estimen quan estàs a baix, no quan estàs amunt. Un, dos...
Tu els coneixes,
sí,
no?
Sí.
Jo no els tinc gaire controlats.
He de dir que tenen
és 31 Fam, així tal qual, no estic fent-ho malament.
No, ho estàs fent genial. I tenen un públic normalment de 14 cap amunt. De 14 als 20, diria que no.
M'agrada que diguis cap amunt, així no quedava tant, no?
Doncs com dèiem, el 14 d'abril els 31 Fam doncs, estrenaran nou disc a la Mirona. I llavors, el 21 d'abril, actuaran el duet de Mataró de Tietz, que també tenen un públic de 14 cap amunt. I
aquests sí que m'agraden, però sí que els conec.
Sí, sí, tenen cançons xules. I llavors també actuaran el grup d'Olesa de Montserrat, L'Alba. I perquè no us quedeu sense entrades, avisem amb temps, es posaran a la venda demà, dimarts, a la web del festival, així que ja ho sabeu. I llavors, aquests avançaments també s'uneixen als dels altres estrenes dels nous discs de Triquer i el 15 d'abril, en aquest cas, al Teatre de Girona, i també doncs, els Amics de les Arts a les Escales de la Catedral en un doble concert que serà el 6 de maig.
I encara més música, però en aquest cas d'un altre estil, l'obra Il Trittico de Puccini torna al Gran Teatre del Liceu després de 35 anys.
Il Tritico és la suma de 3 òperes en un sol acte i que es podrà veure al Liceu des del 27 de novembre fins al 15 de desembre sota la direcció de la mestra Susana Melki, fent un duet, això sí, amb la directora escènica Lotte de Vier, que ha arribat des de Múnich. La producció de Lotte de Vier ofereix un espectacle on tota l'acció es desenvolupa en un espai tancat de parets corbes que el que fan és simbolitzar doncs, les 3 òperes que creen l'obra connectades, totes elles per la idea de la mort. Eliseu, que això és molt curiós, ha explicat que Puccini es va inspirar en l'estructura de la Divina Comèdia de Dant, recordem, doncs, és una estructura formada per l'infern, pel purgatori i pel paradís, i que també es va inspirar en els retaules medievals que es podien trobar a les esglésies, que són els famosos tríptics que explicaven doncs, una història doncs, a partir de la concatenació d'imatges gràcies a un sol argument o un tema en comú, podríem dir, i que ens va inspirar en tot això per fer aquesta obra, Il Tritico, que estarà al Liceu.
Estarem atents també, i per tots aquells cinèfils, i també no tan cinèfils, que ens estigueu escoltant. Tenim una cita el proper 23 de novembre al Cineclub més antic de Catalunya, que és el Cinema Edison de Granollers.
I és que per aquest dia l'Acadèmia del Cinema Català està preparant un acte d'homenatge, i un gran acte d'homenatge, que el que fa és que busca reivindicar tot el moviment cinecubilista... Ara ho direm bé, ho direm
Ànims,
bé. Cinecubilista com a patrimoni essencial per un país. De fet, aquest dia es presentarà el resultat de la recerca de l'Acadèmia, que se centra en buscar els cineclubs més antics de la història del país, que és una investigació que, de fet, permetrà reconstruir una part de la història del cinema català que, com tants altres àmbits, passa de la cultura viva i popular i, com us podeu imaginar, doncs no està del tot documentada. Aquest homenatge també posta per incrementar l'oferta de cinema en llengua catalana, tant en versió original com subtitulada i doblada. Per cert, que també es presentarà el mateix dia el cartell especialment dissenyat per l'ocasió pel cartellista David Torrents, que es dedica als 10 cineclubs més antics de Catalunya.
Precisament, sobre el doblatge, l'actor de doblatge del personatge Chandler Bing de la mítica sèrie Friends, el José Posada, ha lamentat que les plataformes abans ha trobat pel·lícules doblades al suahili que al català.
De totes maneres, José Posada, en una entrevista al magazín de Radio Estel, també ha reconegut que ara les plataformes s'estan posant les piles, però que moltes vegades és més una qüestió de política i diners que no pas del públic potencial, que sí que hi és, segons ha sugerat Posada. I Diana, avui hem de parlar sí o sí de Friends. I et dic que hem de parlar de Friends perquè l'actor de doblatge del personatge Chandler Bing ha confessat a Radio Estel que ell, sent l'actor de doblatge d'un dels personatges més importants, que no ha vist mai la sèrie. Aquest ha estat el moment en què ho ha confessat.
És curiós perquè jo la sèrie no l'he vista. Sí,
tu no has vist la sèrie?
No. Casa del Herrero, Cuchara de Palo.
Cuchara de Palo.
Jo no, o sigui, a mi em costa molt posar-me davant d'una tele i mantenir una... Però he anat veient trossets quan arribaves en un estudi de doblatge i tenien una tele i com sempre ho han emès en hores diferents, doncs sempre agafaves un tros.
Ara jo m'estava escandalitzant perquè el doblador no ha vist la sèrie, però resulta que hi ha una persona aquí a l'estudi que jo crec que tampoc l'ha vista.
No he vist.
No? El Chandler no...
Chandler,
idea. Depèn de si és en anglès, en castellà...
Com es diria?
No ho sé, no vull ficar-m'hi tant. Jo li dic Chandler, però...
Chandler.
Jo la veia en castellà. Bueno, en anglès també. Bueno, és igual. Indignació perquè el José Posada no l'hagi vist i perquè tu no l'hagis vist.
Mira... Potser reconduirem la situació.
Vinga, intento.
Doncs vinga, el que dèiem, que el divendres passat el que va passar és que va sortir a la venda el llibre Amics, Amants i allò tan terrible, un llibre de columna edicions que el que fa és recollir les memòries de l'actor Matthew Perry, per molt més conegut com a Chandler Bing en castellà o anglès, això ja ho deixem a consciència de qualsevol persona, i entre altres coses el llibre ha donat a conèixer dades tan reveladores com l'astronòmica xifra de 9 milions de dòlars que l'actor de Friends va invertir per curar la seva addicció les drogues.
I canviem de tema totalment, ja quan miris la sèrie ja en parlarem més, perquè el Ministeri de Cultura d'Itàlia ha decidit augmentar la seguretat dels museus i apujarà el preu de les entrades com a resposta a les accions dels activistes contra el canvi climàtic.
Apujar el preu de les entrades per ajudar a finançar un increment de les mesures de seguretat. Aquesta ha estat la resposta del govern italià als recents atacs d'activistes climàtics al patrimoni cultural. El ministre de Cultura italià, Gennaro Sangiuliani, ha detallat que una de les mesures més immediates serà protegir amb vidre tots tots els quadres, i per poder-ho fer, doncs, evidentment, tenint en compte la norma patrimoni a protegir, doncs, s'haurà d'augmentar el preu de les entrades. Recordem que dijous passat un grup d'activistes van tirar farina a un cotxe dissenyat per Andy Warhol, que estava exposat a Milà, i a Roma van tirar sopa de pèsols a un quadre del pintor holandès Vincent van Gogh, El llaurador, que per sort doncs, no va patir cap dany perquè precisament estava protegit amb vidre. Les últimes setmanes s'han succeït altres accions a Alemanya, Austràlia, França, Països Baixos o el Regne Unit.
I a tot això s'hi suma també aquestes mesures, l'última decisió que ha pres l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que és que el consistori retirarà les figures de Mafalda exposades al carrer després que algú hagi desencorat i tirat al riu la figura del Manolito.
De moment encara, però, no se sap si aquest acte està propiciat per activistes contra el canvi climàtic o simplement s'emmarca en un acte vandàlic, però l'Ajuntament ha decidit que les obres de l'artista argentí Pablo Irgang es guardaran ara en dependències municipals fins que es decideixi una nova ubicació. El consistori, això sí, ja ha explicat que espera que aquests atacs de figures deixin de ser reptes i falsos a les xarxes socials.
I canviant de qüestió, aquest cap de setmana s'ha tancat la temporada castellera a la plaça Vella de Terrassa amb un castell de gamma extra. Els Minyons han aconseguit descarregar un 2-9 amb folre i manilles, una feta que no aconseguien des d'abans de la pandèmia.
Els anfitrions han estrenat també el Pilar de 7 amb folre, a part de descarregar el 3 i el 4 de 9. Els Malves els han acompanyat als castellers de Sants, que han sortit de plaça amb el 3 de 9, el 4 de 8 i la Torre de 7. I els castellers de Sant Cugat han aconseguit el seu propòsit de la jornada, que era el 3 de 8, que també han acompanyat del 4 de 8, mentre que no se n'han sortit però amb la Torre de 7.
Així doncs, es dona per finalitzada una temporada on, segons coincideixen les colles, s'han notat els efectes de la pandèmia amb canalla completament nova i amb una renovació dels troncs.
L'esgotament casteller que arrossegava en gran part de les colles el 2019, amb la pandèmia, doncs el que ha passat és que s'ha agreujat i ara treballen per recuperar aquesta massa social. Ara bé, malgrat això que estem comentant, s'han fet grandíssims castells i, de fet, s'ha tornat a trencar el sostre casteller amb el Pilar de Nou amb folre i manilles i puntals carregat pels castellers de Vilafranca que en parlàvem. Per tant, s'ha vist de manera generalitzada una baixada de nivell, tot i que algunes colles estan en el seu millor moment, com és el cas dels Nois de la Torre com a colla de 7, els de Sant Pere i Sant Pau com a colla de 8 o els esmentats Verds en gamma extra.
Va, i aquest cap de setmana també s'ha tancat i amb un gran èxit el Festival de Jocs de Taula d'AU a Barcelona.
En aquesta 11a edició, el Festival del Joc de Referència a nivell europeu, de fet, ha plegat 35.000 persones, una xifra que és equiparable a les que hi havia abans de la pandèmia. L'esdeveniment s'ha celebrat a la Fabra i Coats de Barcelona i ha comptat amb una cinquantena d'editorials, 5 clubs i organitzadors de jocs històrics i de miniatures, a més de la col·laboració d'una vintena d'entitats. En total, hi havia més de 190 taules preparades per acollir diversos jocs.
I acabem, com sempre, amb una notícia curiosa. Un estudi ha revelat les contrasenyes més posades pels espanyols aquest últim any.
L'administrador de contrasenyes NordPass ha presentat l'informe que delata les 200 contrasenyes més utilitzades i, per tant, més fàcils de descobrir. La investigació demostra que es continuen fent servir contrasenyes massa febles. És que, segons detalla la llista Diana, a Espanya la contrasenya que més es repeteix... 1, 2, 3, 4, 5, 6. No aprenem.
Jo no estic sorpresa, però...
No aprenem. Doncs aquesta 1, 2, 3, 4, 5, 6 es pot desxifrar en menys d'un segon i ha estat utilitzada ni més ni menys que per 10.400 comptes en un any. El segon lloc de la llista continua una mica en la mateixa línia, ja que és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i s'ha fet servir 4.680 vegades als espanyols i també tarda més de desxifrar-se en menys d'un segon. La següent més popular és la contrasenya Swing, que augmenta el temps per desxifrar-la en 6 segons. I a banda de les combinacions numèriques també apareixen noms a la llista com Alicia, Isabel o Santiago.
Atents tots a les contrasenyes. Jo sóc de contrasenyes fàcils, també.
Poseu-vos contrasenyes difícils.
Gràcies, Olma. Fins demà. I nosaltres també ho deixem aquí. A la tècnica hem tingut el Jordi Carretero i a la producció el Galdric Pelegrí. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias. Que passeu bona tarda.
Ràdio Estel.
Hi cabem tots? Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres, a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols continguts exclusius? Segueix Ràdio Estel a les xarxes i troba-ho tot. Més actualitat, més entrevistes, més música, més de tot. Ràdio Estel també a les xarxes. Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.